Aviam, precisament arran d'aquesta obra que parlaven del Frankenstein o del comentari que em va fer el Xavi Pardo, el crític de teatre de RAC1, va sorgir un debat. Frankenstein amb l'Àngel Llàcer i el Joel Joan s'ha de representar al TNC, un teatre públic, o s'hauria de representar un teatre privat? Això que valentment comenta el Xavi Pardo, que molta gent bueno. ho diu... No, és veritat, hi ha molta gent...
Ja comencem amb l'Àngel.
No va dir així. Va dir... De vegades agafen gent mediàtica com perquè funcioni i no sempre funciona. Vull dir, però són dos debats diferents. O sigui, una cosa, quan agafen el Joel i a mi, la Carme agafa dos actors que, mira, casualment són mediàtics per la nostra feina.
Bueno, però...
No som Sònia Montreux.
L'elecció no és inocent. Xavi, bon dia. Xavi Pardo, bon dia. Vinga, va. Bon dia. Xavier Mercès, jo estic cultural. Hola, Xavier, bon dia. I el nostre Jordi Celles. Hola, Jordi, bon dia. Que també, a més, ha produït un cop l'any al Teatre Poliorama, dirigida per l'Àngel Llàcer, amb el David Verdaguer i amb la Mar Ulldemolins. Deies, perdona, ja llencem...
No, per situar una mica la conversa, i que tot plegat venia arran de la crítica de l'endemà de l'estrena del Frankenstein, jo no vaig fer servir la paraula mediàtic, se'n va entendre, també, t'ho he de dir, però el que estava defensant no era... O sigui, no atacava l'elecció d'actors mediàtics per fer una obra en un teatre públic, em sembla fantàstic. Precisament el que estava dient era... I la tesi que defensava és que trobava molt legítim que en un teatre públic es pugui programar una obra que pel seu, ja pel text, des del moment de l'elecció del text i del títol, ja atragui públic, i que a més això reforci amb dos actors que són molt coneguts pel gran públic i que saps que et portaran gent al teatre.
Bueno, com vosaltres, sí.
Bé, no, perquè no tots els actors tenen el mateix poder de convocatòria.
Bueno, millor, no? Perquè tu fas teatre vols que vingui la gent,
exacte.
No?
Bueno, llavors jo defensava que sí, que trobo legítim, i aquesta crec que és la paraula que vaig fer servir,
sí, però tu deies...
un teatre públic es pugui programar
tu
un
barrejaves...
text llaminer i dos actors mediàtics, si ho vols dir així,
tu barrejaves la qualitat de l'obra...
Sí,
bueno, normal, la gent vol omplir la sala, no?
Sí, però...
Tu vols omplir la sala?
Però no només.
No. Està claríssim que no només.
Aquest és l'altre debat. En el cas d'un teatre privat...
Parla, deixa parlar.
La lògica és omplir la
Ui,
sala.
Ui, però sí que parla aquest noi.
Jo és que he vingut preparat pel linxament mediàtic.
No, però és que no t'estic linxant de res.
Estem vivint una cosa molt inèdita, que és un crític i un actor parlant obertament...
Que hagin volgut seure.
Que hagin volgut seure, que això és un pas...
I tant, sempre.
Un crític que no li agrada res del que faig. Això és molt fort.
Vull enfrontar-me amb tu perquè em vinguis a...
No, però jo sóc molt bo. Jo sóc molt bo, que t'ho digui tothom.
Sí, home, ja ho sé, si som molt amics.
I tant. El que està claríssim, no només és aquest, la funció d'un Teatre Nacional de Catalunya a la vista està. Vull dir, no omplen amb tot el que fan, ni molt menys, saps què vull dir-te? Però, escolta, omplir també és una funció d'un teatre nacional que d'un teatre...
Exacte, sí.
Sí, però tu vas barrejar el fet de que es fossin mediàtics amb la qualitat de l'obra. No té res a veure. L'obra pot sortir bé o malament, siguis o no mediàtic.
No. Clar, jo no volia entrar ara tampoc en parlar del cas concret del Frankenstein. Jo vaig dir que era molt legítim fer això, però jo soc una estratègia.
Sí, jo soc mediàtic, però soc actor, ho saps, no?
Sí, ho sé, evidentment. Fins aquí arribem.
I amb una solvència contrastada.
Evidentment.
Vull dir que ho faig bé.
Que jo no sigui el target de segons quines produccions en les quals tu participes o impulses, és un altre tema.
Deixa'm posar, Jordi, en dubte el... O no en dubte, no, perquè no és la paraula adequada, sinó deixa'm proposar-vos un petit debat sobre el concepte d'omplir un teatre. És obvi que tot teatre té que aspirar a omplir. Això és d'una evidència meridiana. El que passa és que hi ha dues maneres d'omplir. Una és... Jo tinc una política teatral, unes decisions sobre un tipus d'obra, sobre un tipus de discursos, i un cop triat ho he de fer-ho i omplir, i una altra qüestió és jo vull omplir i renuncio a una part, potser, d'aquest discurs, diguem, conceptual que hi hauria de tindre. Jo crec que omplir és una necessitat, però no és... L'ordre en què jo col·loco la peça, si abans o després d'haver decidit un determinat discurs, jo crec que és molt rellevant. I us proposo un segon element per adornar aquest debat, perquè per mi el debat no és si Frankenstein pot o no pot estar al Nacional. Jo crec que el debat és... Com un país que només té un teatre públic, perquè us recordo que el llibre no acaba de reconèixer a si mateix com a teatre públic amb el sentit institucional de la paraula,
Però ho és,
públic,
però ho és.
Sí,
és,
sí, però...
És,
però ja bueno, no, però...
El teatre lliure es diu Fundació Teatre Públic de Barcelona Teatre Lliure.
Perquè mentre que Santi Vila, que fem una referència del que deia abans, pot opinar amb legitimitat com a conseller de Cultura sobre el que hauria o no hauria de fer el Nacional... La seva opinió sobre el
lliure
no és exactament la mateixa.
És igual, però jo et faig la pregunta. O sigui, aquest muntatge tal i com està fet, ara aquest que s'està fent al Nacional, Es pot fer el Nacional?
Sí,
és un error haver-lo fet el Nacional?
Jo també dic que sí.
El que penso és que és una...
És un error?
No. A mi no. Jo crec que la pregunta no és si aquest espectacle es pot o no es fer el Nacional. Jo crec que la pregunta que ens hem de fer és per què el Nacional no té una política en què prioritzi altres coses.
No, és que ara, ho fa.
No, prioritza.
Però, a veure, un teatre públic com el Teatre Nacional, com qualsevol teatre nacional, en aquest cas, i per ser el nostre, té encara unes especificitats més concretes amb la llengua, però té tres grans elements, tres grans pilars que han de fonamentar tot allò que fa. Un, el patrimoni, o sigui, el patrimoni cultural, fer viu
català,
no? El teatre català, perquè si no ho fa el Teatre Nacional de Catalunya, qui ho farà? Per tant, són textos, i això el Xavier Albertí ho fa de meravella, que s'han de recuperar, perquè si no, ningú arreu del món recuperarà aquests textos. Segon, té a veure amb la nova autoria, donar oportunitat a nous actors, escenògrafs, per tant, donar oportunitats. I tercer, públic, audiència, fer accessible el teatre a tothom. I aquí és quan jo dic omplir una sala... Clar, aquí és on per mi entra Frankenstein. D'alguna manera, Frankenstein no és només necessitat d'omplir la sala gran del Teatre Nacional. Frankenstein per mi és obrir aquella sala a molta gent que, ben lícitament, interpretaria que aquell teatre no va per ells. I, en canvi, quan tu veus la cara de l'Àngel, la cara d'en Joel, veus un títol que és atractiu, que molta gent no ha llegit mai Frankenstein i potser no han vist cap pel·lícula, ni la del Robert De Niro, ni les del Boris Karloff. Però és un paquet, disculpa'm, Jordi, que és un paquet que dius, això és atractiu per una part molt important del públic, que dirà, potser provaré d'anar al teatre.
Però en això jo crec que estem tots d'acord.
Potser tornaríem, és que si no reclamarem que convertim el Teatre Nacional de Catalunya a l'època del Gran Teatre de la Liceu de la Mariona Rebull, que només hi poden anar la gent que, diguem-ho, té una estructura mental.
No, al contrari.
Però per què hem d'arribar a aquesta posició tan extrema? El Nacional ha demostrat en molts moments de la seva història que es poden fer espectacles que compleixen tots els requeriments que ara deia el Jordi, i un tercer que ell no ha dit, que és l'investigar i transformar les dramatúrgies i, per tant, ser no només un espai de clàssics i un espai de, diguem, de nous autors, sinó també de transformació del propi teatre, del llenguatge teatral, en el sentit que l'òpera moderna és una revisió de les òperes clàssiques, per entendre's, en bona part. Jo tinc la impressió que en molts moments ho ha fet i ha tingut grans èxits de públic. El problema és que no podem analitzar, des del meu punt de vista, el Nacional fora del context del conjunt del teatre d'aquest país. A Catalunya tenim un problema i una virtut. El problema és que no tenim teatres públics. A Madrid us recordo que n'hi ha 9 a 10 de teatres públics. I, per tant, com a França n'hi ha una xifra brutal. I, per tant, la pròpia teatre pública a França es pot permetre el luxe d'un registre molt ampli d'activitats o de propostes. En aquest país, si només en tenim dos, ens podem permetre el luxe d'estar fent un enfrontament que, presumiblement, està convidant el teatre privat a ser més comercial quan la tradició nostra, i recordo aquella frase famosa del llibre inicial, el teatre públic som tots, per entendre'ns, que trenca una virtut que potser és molt important, que és que el coixí central del Teatre Catalunya, privat i públic, és, en termes mitjos, el teatre privat molt millor que el d'altres ciutats espanyoles, justament per aquest compromís. Jo penso que el Frankenstein és un espectacle que es pot fer el públic, sí, a mi m'hauria agradat més que es hagués fet un teatre privat de Barcelona.
Sí, però hi ha un camí,
per exemple,
diversos camins. El Teatre Nacional, el National Theatre de Londres, programa el Frankenstein amb el Benedict Cumberbatch, Sherlock, perquè ens entenguem, de protagonista, fent un dels èxits de la temporada de fa un parell d'anys. Fins i tot, a més a més, l'acaben venent pels cinemes, arreu del món, s'acaba veient tal. El National Theatre va ser un dels primers, tot i que aquí n'hem tingut experiències amb espectacles com Barcelona, amb espectacles com Don Juan, aquesta mateixa temporada, que es produeixen en el mètode Gronholm. O sigui, Gronholm, el gran èxit del teatre català de les darreres dècades ha estrenat, o sigui, hi ha Terra Baixa i el mètode Gronholm, diguem-ne, com a teatre català estrenats a països d'arreu del món. Va començar el Teatre Nacional de Catalunya i llavors va al circuit privat. Don Juan comença el Teatre Nacional i se'n va al Teatre Goya.
Crec que és una connexió, uns vasos comunicants que aquí no funcionen.
Jordi,
és un vas que no, perquè aquí no es dona tant com... És una cosa que a Broadway...
Perdó, un segon.
El mètode Gronholm no és un espectacle d'èxit que el Nacional agafa. És una aposta del T6 que té èxit.
Comença allà.
Perfecte. I que en el seu moment no era només això. Era posar en valor un autor que només havia tingut un èxit previ en aquests moments, anteriorment. Vull dir, per tant, era una aposta perfectament raonable. Altra cosa és que la connexió que tu molt bé has explicat entre el públic i el privat en forma de circuits o en forma d'acords que permetin que certs èxits es puguin prorrogar en el teatre privat, en altres sales, aquest país funciona poquíssimes
relativament vegades.
Relativament poc. Jo crec que fora de Barcelona hi ha un altre espectacle no acostumat a passar. No, cap èxit del Nacional.
O sigui, posava sobre la taula això, posava Barcelona...
No, perquè no s'atreveixen, perquè
Don
no
Joan.
Poden. Perquè el teatre...
No, perquè hi ha un diferencial de costos que ho fa impossible.
Sí, ja, per això et dic. O sigui, per exemple, el Molt Soroll per No Res, que va tenir la gran polèmica del Teatre Nacional... Aquesta obra només es podia fer al Teatre Nacional de Catalunya. Perquè teníem 15 actors, 10 músics, un merder impressionant, que això només es pot fer...
Com a productor no pots fer-ho. No t'ho pots plantejar.
Per què van fer el Molt Soroll al Teatre Nacional de Catalunya? Perquè només es pot fer...
M'estàs fent trampes. Perdona.
No.
Sí, home, sí. Si el Moby Dick, que s'està fent el Robé en aquests moments, posa un exemple... Posa un exemple, qualsevol, sí. Hagués estat una coproducció amb el Nacional, el Moby Dick que haguessis vist hagués estat 5 vegades més gran en escenografia i en plantejament escenotècnic. Bueno, és un problema de mitjans. És a dir, tu vas poder fer... Però... O la Carme ha pogut fer un Frankenstein al Nacional amb uns mitjans i amb un espai escènic que multiplica el que segurament amb no necessàriament menys eficiència dramàtica haguessis pogut fer un altre teatre amb menys mitjans. Això et dona tota la raó, perquè el Nacional té més recursos, sempre insuficients, però en té més, i la caixa del Nacional permet unes coses que no permeten altres teatres.
Sí. La Carme sí que es pot fer fora. Sense la Maria Cinta, que és la que ens comporta un treball, es pot fer fora. Però el Molt Soroll, per exemple, és impossible.
Aquest
ningú...
Molt Soroll, no.
No. O sigui, tal com estava plantejat originàriament, no. Però,
bueno, doncs perfecte. Doncs el Nacional t'ofereix una cosa que només pots veure allà.
Aquest Molt Soroll,
és com
certament.
Agost també va tenir el debat de si es podia fer o no. Evidentment, amb aquella escenografia només es podia fer a la sala.
Doncs gràcies al Teatre Nacional de Catalunya, que ens ofereix coses que només podem veure
però
allà.
Però el curiós incident del gos, allà, però, per exemple...
El curiós incident va passar al Poliorama.
Es fa a la sala petita de Gràcia.
Comença el lliure. Comença el lliure de Gràcia, se'n va al lliure de Montjuïc l'any següent i després acaba el Poliorama.
Però per tant, estem dient que aquest circuit no existeix, però sí que existeix. M'esteu dient, mira, Barcelona, el gos a mitjanit, Don Joan... O sigui,
per tant, aquestes obres que comencen al teatre públic, és on ha de començar? Està bé que comenci
allà? Està molt bé que comencin al teatre públic, si un cop ja les has programat, les has produït...
Sí.
És que ara sentia el Marco quan parlava amb ella i s'ha d'amortitzar. Jo no crec que s'hagi d'amortitzar. Tu ja les has produït, les has posat en escena, han tingut un èxit contrastat, no és feina del teatre públic programar-les un any més perquè llavors l'única missió que estàs fent amb això és treure'n rèdit econòmic. Bueno, crec que el que han de fer és passar al teatre privat i que aquella obra continuï tenint tota la vida que hagi de tenir. I si s'està un any en cartell, que s'hi estigui i que faci tota la caixa que hagi de fer. Però això ja no li pertoca al teatre públic, fer aquesta caixa.
Hi ha una cosa
perquè,
que...
Un segon, Jordi. Perquè mentre estàs tenint per segon any consecutiu en cartell una obra que saps que et funcionarà i t'omplirà, el que estàs fent és tancant, per exemple, el que estàs fent és tancant portes. Mentre tens el Molt Soroll ocupant la Sala Gran del Nacional, no l'està ocupant ningú més.
Bueno, estàs obrint portes a un teatre.
Bé, estàs programant aquesta obra, però no, evidentment, obrir una porta vol dir tancar-ne una altra. Per tant, quan ja l'has obert, amb el Molt Soroll, per exemple, ja l'has obert, l'has fet un any, l'has produït, ha funcionat fantàstic, molt bé, doncs l'any següent, amb les retallades que calgui o amb l'adaptació que calgui, passa al circuit privat i que s'estigui 2 anys en cartell, si cal. Però no en un teatre públic.
Però no hi podia anar, aquesta obra. Llavors, el teatre públic... Està bé que la gent s'acostumi a anar. Hi ha molta gent que no sap on és el Teatre Nacional de Catalunya, i aquesta gent també està bé que hi vagin, no? Vull dir, no.
Bueno, hi ha gent que no trepitja mai una biblioteca, ja.
Bueno, clar, però vull dir, no, moltes vegades tractem a la gent com que si fos idiota, no?
No,
o sigui, com dius,
no.
Hòstia, van a veure això, els agrada, són idiotes. No, són idiotes.
No és veritat. Jo precisament deia que estava molt bé que s'hagués fet el Frankenstein al Nacional.
Per aquesta gent
no, per creació...
No
fem trampes, tampoc. Per creació de públic, perquè això sí que és una de les missions també del Teatre Nacional i del Teatre Públic. La creació de nous públics. Hi haurà gent que no va mai al teatre i que hi anirà a veure el Frankenstein. Si això és una porta d'entrada d'aquesta gent al teatre, bravo, chapeau.
Que és una de les funcions que ha de fer un teatre públic. De fet, quan calculem des de la visió de l'administració pública, ara em toca estar al costat del sector privat i de la producció privada, però quan ho veus des de la part pública, el retorn de la inversió són diners que entren en forma de gent que paga entrades, però sobretot en persones que s'asseuen en un teatre i viuen una experiència teatral. O sigui, és el retorn social del teatre. Recordo el dia de l'estrena de Frankenstein, que hi havia
no sé, un terç de la sala era gent molt jove. Eren allò, adolescents o postadolescents. No sé ben bé per què van així. Aquell dia de l'estrena hi havia un terç de la sala. Estaven al·lucinats. O sigui, jo i li vaig explicar, i l'Àngel ho sap, i la gent i l'equip ho sap, jo no vaig acabar del tot satisfet amb Frankenstein. O sigui, vaig veure que és un espectacle que tenia un potencial molt més gran del que vaig veure acabat desenvolupat sobre l'escena.
Però si tu no t'agrada ni el Petit Príncep.
Exacte. Ara no ens traurem les vergonyes. No, però la cosa és, aquella gent, aquell terç de gent molt jove que també van a les funcions, no sé quin dia feu funcions al matí.
Els dimecres
surten amb una experiència teatral, una primera experiència teatral, o segona o tercera, però molt inicial, impressionant. O sigui, aquella gent tornarà al teatre.
Però
i aquest és un valor, per mi, essencial, fonamental.
El sistema de funcionament d'allò que en diem públic. És a dir, el Xavi Pardo diu una cosa que és veritat, que diu, bueno, val la pena fer dues programacions per anar a recollir diners? Bueno, és que hi ha un altre problema, que és que la maquinària pública d'aquest país és un carro, eh? No és un cotxe, és un carro, eh? És a dir, són gent que va aguantant el seu temps en aquella feina, que això implica uns sous alts, en alguns casos, i llavors això és d'anar-ho. Si no omples, a la pròxima subvenció rebaixarà.
No, jo el que deia és que no pot ser l'única lògica. I en aquest sentit, el que
plantejava... Però és que no ho és, Xavi, no és l'única. El Teatre Nacional d'en Xavier Albertí és tot menys comercial.
O sigui, el Teatre Comercial d'en Xavier Albertí...
Això no és, Jordi.
Per exemple, com pot ser que el senyor Serrano, una companyia com senyor Serrano, que ha guanyat el Lleó de Plata a la Bienal de Venècia, i que és una companyia que fora se la rifen, i ha bufetades per programar-los, aquí, en aquest país, no hagi fet més de 4 dies seguits en un teatre públic, que va ser lliure l'any passat.
O el Roger Arnett o
altres. Ho van petar. Una retrospectiva amb 3 espectacles seus, 4 dies. I ho van petar.
O el Roger Arnett, hi ha més casos.
Roger Arnett, el Conde de Torrefiel, la Veronal, per què no fan més de 2-3 dies d'exhibició aquí?
L'argument que has donat, Jordi...
En canvi, a fora sí que passa això.
Jordi Selles, l'argument que has donat...
Compares la dansa contemporània, o sigui, és un altre món. Els programen al Mercat de les Flors, els programen al Sismògraf, els programen al Festival de...
Al Salmon, 2
dies.
El tindrà més públic.
Recordo que el Nacional tenia...
El tindrà, el
tindrà. Ho recordo, sisplau, que el Nacional tenia companyia de dansa associada i que el Lliure neix en companyia de dansa associada i que se la treuen de sobre, permeteu-me que ho digui, justament per aquest debat que estàs proposant tu, el públic. El de crear públic al teatre és una responsabilitat del conjunt del teatre, no únicament del teatre públic. D'aquest país es venen 2.800.000 entrades, 2.700.000 entrades de teatre. Seran poques o moltes, però he d'assegurar que gràcies en bona part al teatre privat o de propietat privada d'aquest país. El debat que estem tenint aquí és, torno a insistir, per mi és molt important, on està el concepte de públic, que és ineludible? És la primera obligació d'un teatre, en qualsevol cas, o és la conseqüència d'una tria, d'una feina, d'unes decisions, de fer bon teatre i fer una bona política de seducció de públic? Jo crec que és aquesta segona. Mm-hmm. A mi el que em sembla, i crec que és d'una evidència meridiana, és a dir, quan el Teatre Nacional reposa el Molt Soroll per no res l'any passat, està fent una operació estrictament de captació de recursos. No es pot entendre d'una altra forma.
I el que jo trobo falta, per
exemple... Això li treu legitimitat i li treu algun tipus d'opinió favorable a l'espectacle? En absolut, si no estem discutint això.
No,
tu em diràs, no es podia fer al sector privat. Bueno, potser no es podia, diguem, reposar en el sector privat. Jo dic, ja ho entenc, potser l'obligació d'un teatre com el Nacional, tenint en compte que ha de ser, i és en alguna mesura, el cap de paller d'una xarxa potencial de teatres o d'un sistema teatral, el que he de fer és pensar els espectacles amb origen perquè poguessin tirar dos formats, perquè poguessin transformar-se, perquè poguessin circular. Hi ha 50.000 maneres de fer això.
Àngel, en tot cas, sí, això ha d'anar acompanyat, si tornes a programar el Molt Soroll, ha d'anar acompanyat de coses i d'iniciatives com, per exemple, que tu sí que es fan, no es fan. Jo trobo falta molt el cicle Radicals Lliures, que va impulsar l'Àlex Rigola quan estava al capdavant del Teatre Lliure. Un mes sencer, un festival que durava un mes, en el qual duraves una finestra d'exhibició a tot un tipus de teatre i li donaves una visibilitat que, si no, no... És impossible que tirin endavant i que tinguin.
Sí. Llavors, però no és incompatible,
si això no és incompatible, és el que estic dient. El que passa és que si fas una cosa, has de fer l'altra.
Sí, estem
d'acord. Has de fer residències de creació, has de tenir companyies del país, companyies emergents, que sense el recolzament d'un teatre públic ho tenen molt magre, i les has d'acompanyar en el procés de creació, els has de posar els recursos d'un teatre públic al seu abast perquè tirin endavant, perquè puguin tirar endavant els seus projectes, i després exhibir-los.
És que una cosa no treu l'altra. A mi, del debat aquest que estem tenint en el punt de partida, perquè en això estic absolutament d'acord amb tu, si per això deia els tres pilars d'un teatre públic, eh? Patrimoni, noves oportunitats, que vol dir nous creadors, nous llenguatges i públic, aconseguir més audiència. El que una mica em neguiteja d'aquest debat de Frankenstein, i ara que ja ha reconegut aquí davant, a més de l'implicat, que no em va acabar de convèncer l'espectacle, tot i que
davant de Catalunya,
davant de tot Catalunya,
ja
sí, però impacta més aquí d'allò. La cosa és que el capdavall, aquest debat es genera quan hi ha la cara de Joel Joan i d'Àngel Llàcer al cartell. Això de... És un espectacle
un que un altre, va acompanyat d'una altra polèmica.
Quina?
Home, el cartell era pràcticament calcat al del National de Londres.
Sí, o els Pet Shop Boys.
Pet Shop Boys.
Jo els vaig dir la broma, recordeu el disco Actually de Pet Shop Boys? Mira, quan els veig amb ells dos, jo li vaig dir, els Pet Shop Boys van acabar malament, no? Que estaven això.
Però tu, aviam, també dic una cosa, Xavi, que jo sé que això és molt teatral. Jo, és que no, clar, és que no sé el que Londres en canvi és. Jo veig aquells dos allà, doncs mira, doncs no venen, no?
No, si només hi ha hagut altres casos en el recents aquí al Teatre Català que no cal treure a mencionar, però hi ha hagut flagis directament de la posada en escena.
Ah, sí, sí.
Amb direccions signades per un director d'aquí, quan
hi ha un
director d'aquí
que es dedica a això.
I en aquest cas, jo quan vaig veure...
No el direm.
I en aquest cas, quan vaig veure el cartell, vaig pensar, ai, mare, no, evidentment, la posada en escena no té res a veure.
Ni l'obra.
De fet, això t'ho volia preguntar també. No sé si us veu plantejar fer el que es va fer a Londres, que els dos protagonistes s'intercanviaven els papers cada nit.
No.
És molt bèstia, això que feia.
Ell medeix 2 metres, ja no.
Però, una pregunta. Es pot ser mediàtic i fer coses... És que, clar, és una altra cosa que...
És allà on anava, no? Aquest debat, Jordi, no es genera quan hi ha Lluís Omar fent Ricard III.
Però aquest ja és una cosa que a mi ja m'acompanya. O sigui, ja m'acompanya, com que surto a la tele i faig entreteniment, ja no puc ser
actor. No pot ser bon actor. No sembla que sigui això.
Però ja em cansa, això.
Que ha costurat algú el...
No, no vosaltres, ara estem parlant nosaltres.
Però no et senti...
És un debat.
Sí, és un debat, eh?
A veure, jo...
Però això passa tot el part de l'art, eh?
A diferència del Jordi, a mi l'espectacle em va semblar perfecte, molt didàctic, és a dir, un espectacle per interessar gent que no li interessa massa el teatre. És a dir, que en aquest sentit va semblar un espectacle distret, agradable, ben interpretat. No,
i ben fet.
No em serà, sí, vull dir, no em serà cap problema. Jo que tinc la impressió de que aquest és un debat que si el portem a si l'Àngel pot o no pot, o el Joel pot o no pot fer una cosa altra nacional, és absurd, clar que poden fer-ho, només faltaria. És a dir, per mi el problema no és si ells fan això o no, per mi el problema és si la direcció del Nacional té un pla que sigui suficientment coherent amb aquestes idees i alguna més que abans dèiem. Exemplificació, defensa del patrimoni, recerca amb nous autors, noves dramatúrgies. Jo crec que això, a vegades, amb el Nacional, hi ha llargues temporades o llargues tots de la temporada en què s'oblida per un indissimulat objectiu que és fer caixa.
I que queda... Compleix, però fa la sensació que s'està fent com a... Perquè toca.
No crec. O sigui, en Xavier Albertí és probablement una de les persones que més en sap de teatre, de totes les que jo he conegut al llarg de la meva vida. No hi ha ningú, no hi ha cap enciclopèdia vivent, diguem-ne, com en Xavier Albertí, perquè és meravellós escoltar-lo durant hores mentre t'explica, et parla... El que passa que és molt més visible, i aquí ho estem demostrant, hem dedicat quasi bé 45 minuts en un programa líder d'audiència a parlar de teatre per un espectacle molt concret que potser no dedicaríem, precisament perquè són llenguatges més complicats, més diguem-ne, difícils d'explicar de forma didàctica en un horari com aquest, però que s'estan fent igualment i que és una feina que em sembla que hi és, no? I que a vegades és injust, com sempre passa, no? Com els esports minoritaris, com els d'allò que sempre queden amagats sota el Barça i sota el futbol, no? Doncs hi ha molta, no? Hi ha una, diguem-ne, una feina molt àmplia i molt gran que s'està fent cada dia i que queda moltes vegades en un espai més fosc.
2 minuts i les 12.